Radio Tàrrega 92.3. De boca en boca, de dilluns a divendres.
Aquí a Radio Tàrrega
92.3. Aquest curs, des del Gòtic Ajuntament de Tàrrega, tenim una missió. Compartir recursos i estratègies per fer front als grans reptes, inquietuds i preguntes de la ciutadania digital. Anem-hi!
Un minut que passa de les 10 del matí, tornem a estar aquí a Ràdio Tàrrega encetant una nova hora del De Boca en Boca amb el Ramon Oromí des del Gòtic. Molt bon dia, Ramon, benvingut.
Molt bon dia.
Com estem?
Doncs una miqueta emocionat, amb sí? aquests teloners premium que he tingut. Això és bé, ara no sé, he quedat com una miqueta així empetitit, no? Davant d'aquests monstres de la història tecnològica de Tàrrega i també sí? del món, com ens han explicat molt bé, no?
Ara parlàvem de com definir la seva secció, no? Perquè, clar, de noves tecnologies pràcticament no en parlen perquè moltes vegades ja són velles, però sí que parlen d'aquests avenços tecnològics i dels quals ells doncs s'exposen, podríem dir, a provar-los i a viure'ls.
Sí, sí. Jo, mira, tinc la sort, a nivell personal, potser no toca ara parlar-ne, però hem coincidit amb diferents projectes sociotecnològics o tecnològics i socials i comunitaris i bueno, jo sóc molt conscient d'aquesta sensibilitat i m'he deixat també encomanar d'aquesta sensibilitat seva que, bueno, que primer que res et qüestiona, no? Perquè, clar, dius, com pot ser que puguin conviure doncs, aquesta sostenibilitat, aquesta tecnologia, no? aquesta consciència a l'hora d'arreglar-se a la Terra, no? amb tot aquest univers digital i tecnològic. I bueno, després d'aquest qüestionament, no? que t'interpel·le, doncs, bueno, jo, la veritat és que són personatges que a mi m'inspiren, insisteixo, més enllà de l'àmbit tecnològic, del tecnològic també. És a dir, pensa que quan jo vaig arribar al 2001 i vam obrir el primer espai del Gòtic, que era el Punt Òmnia, doncs el Josep Pare, perquè ens entenguem, doncs ja va venir i vam tenir ell estava amb el Tàrrega.com, no sé si et sona això, la primera referència digital a la web de Tàrrega, fins i tot molt abans de que hi hagués un espai corporatiu, val? Ell ja sostenia la imatge de Tàrrega i la feia visible arreu del món, i des de llavors doncs, bueno, hem tingut una certa simpatia, no? I ens hem anat explicant i compartint, i moltes vegades també ens hem anat trobant en diferents espais. I bueno, la veritat és que és un honor venir després d'aquesta gent.
Algun dia potser aquesta temporada farem un mix del Gòtic amb el Xirivet.
No, per favor.
Bé, Ramon, avui també vens a parlar de tecnologia, no?
Sí,
i de durabilitat.
Exacte, sí, també he vist que ha sortit el concepte aquest, no? Parlava del festival en què hi havia punts de reparació, no? De les bicicletes. D'entrada m'ha cridat molt l'atenció aquest fet que això també és contradictori, d'haver de pagar per viure una experiència que t'acabi implicant a tu, no? De dir, estem acostumats a que
pagar per anar a treballar.
Exacte, que ens posem la pulsereta i que ens ho facin tot. Doncs no, és a dir, hem de canviar el model, no? I m'ha agradat també la idea aquesta de dir, és que de les coses n'hi havia poc, no? I les havies de compartir i en cas de que hi hagués algun conflicte o hi hagués alguna incidència, doncs hi havia persones capaces d'ensenyar-te a resoldre aquest problema, no? No aquesta cultura de que tenim de que
despilfarrament.
Exacte, i que escurcem el cicle d'ús de tots els productes, de qualsevol tipus de productes, no? Aquesta cultura que en podríem dir Kleenex, no? D'utilitzar i llançar, no? I bueno, una miqueta també m'ha interessat molt en aquest sentit i que lliguem el que vull parlar-vos avui, no? Que és coincidint amb dos efemèdies. La primera és que aquest dissabte és el Dia Mundial de la reparació, i a més aquest cap de setmana sabeu que aquí a Tàrrega se celebra la Fira del Medi Ambient, la 23a edició, si no em descompto, de la Fira del Medi Ambient, i per tant també és ja una referència consolidada en el calendari de fires, i també una referència que ens va recordar, com la gota aquella, que va caient doncs, la importància de que d'una vegada per totes ens comprometem, no?, amb aquest sosteniment del nostre planeta i de manera més concreta també del nostre territori i de la biodiversitat. I en aquest cas, doncs, nosaltres no podíem restar impassibles davant d'aquestes dos efemèrides i assumim aquest repte i, bueno, i assumim aquesta missió de parlar una miqueta de com podem, contribuir a aquesta sostenibilitat.
Molt bé.
Per això, bueno, primer que res, parlar-vos d'aquesta diada, mundial. Ja he vist que vosaltres ja, com a ràdio, que sou sensibles a tot el que succeeix a l'entorn, ja esteu parlant de la Fira del Medi Ambient. Fa un moment he sentit també una falca que recorda totes les activitats que fan, però no n'he sentit cap del Dia Mundial de la Reparació, per tant, us en parlo molt ràpidament. Bueno, ja sabeu que les diades mundials, bàsicament, el que pretenen és conscienciar, és com aquests recordatoris, aquestes alarmes que ens sonen al mòbil, que ens van recordant tot allò que en principi, doncs, ja hauríem de tenir present, no? I que hauríem de formar part del nostre fer, i de la nostra ADN, i de la nostra actitud diària, però la prova de que no funciona, doncs la tenim amb totes aquestes piles de residus que es van generant, i sobretot a nivell tecnològic, i per tant una de les propostes que se'ns fa és això, intentar promoure la reparabilitat, la reparació de tota aquesta tecnologia i de tots aquests dispositius que utilitzem. I en aquest cas, aquest any, el lema d'aquesta diada és reparació per a tothom o per a tots, val? I sembla que és una cosa bastant evident, no?, que hauria de ser així, però si t'hi fixes, cada vegada més costa reparar els nostres aparells, no?
Tant.
Ahir parlàvem amb un grup dels que ven al Gòtic, no?, i explicàvem, doncs, que fa 5 anys els nostres telèfons caien a terra i es descomposaven, no? I per tant podies veure els diferents components que tenien el telèfon, i si hi havia algun d'aquests components que es feia malbé, doncs el substituïaves i continuaves, no?, endavant. En canvi, ara, per exemple, els telèfons estan la majoria protegits amb unes carcasses, però a la vegada aquesta protecció també els solda, i fa que no tinguem accés a aquests telèfons, a aquesta part interior del telèfon, i que en el cas de que ho fem sempre hem de recórrer a uns personatges màgics, que aquí Tàrrega hi ha algun que té molta popularitat,
sí.
De que tenen un mestratge, tenen una experiència, tenen un saber que fa que poden ajudar-nos en aquesta reparació, no? Doncs bé, aquesta diada de la reparabilitat el que diu és que això s'hauria de democratitzar, per tant, els fabricants haurien de fer tecnologia que fos autorreparable, i també haurien de posar els mecanismes perquè ens ho poguéssim fer nosaltres mateixes. Sempre ja sabeu que n'hi ha que intentem muntar coses i sempre sobre un tornillo.
Sobren peces.
Això ja és una cosa de cadascú, del seu nivell de competència, però que almenys fos possible fer-ho tothom, no? Bé, davant d'aquest problema, que és la gran generació de residus tecnològics i de deixalles tecnològiques, tenim una primera solució, que és la tecnologia recondicionada. No sé si la coneixes.
Sí, 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 he sigut usuari, inclús.
Sí. Per exemple, el Gòtic, els ordinadors que tenim, tots els ordinadors que tenim són ordinadors recondicionats. És a dir,
el primer telèfon mòbil del meu fill va ser un recondicionat i encara funciona, però de fàbula.
És allò que fèiem abans. Bueno, jo no tinc cotxe, però abans el primer cotxe que et donaven
era
el cotxe
de segona mà. Sí, tant i tant.
Llavors, diferenciar, bàsicament, el terme, ja que és exposat aquí damunt la segona mà, diferenciar el terme recondicionat del de segona mà. El de segona mà generalment es produeix entre particulars, quan ja ha tingut una vida útil, i per tant hi ha estat, diguem-ne, trallat l'ús d'aquell dispositiu, i en canvi la tecnologia recondicionada són productes que han tingut un ús molt curt. Tornant als cotxes, perquè ens entenguem, serien aquells cotxes que diem de quilòmetre zero. Val? Per tant, el qui ens ofereix aquest producte és el propi venedor, el propi comerç o el propi fabricant, d'acord? I al fer-ho així ens l'ofereix amb una sèrie de garanties, que són, abans d'entregar-nos-el hi ha hagut una inspecció detallada del producte per identificar que no hi hagi cap defecte ni tingui mal funcionament. Si en el cas que existeixin, doncs s'ha fet una substitució de les peces defectuoses, s'ha fet una neteja a fons i s'ha fet proves de funcionament per tal que el producte funcioni de manera correcta, d'acord? I l'altra característica molt important respecte als productes de segona mà és les garanties, és a dir, nosaltres continuem tenint una garantia d'ús que generalment està entre els 12 mesos, que és l'obligatòria, que és la que marca per llei, i els 24 mesos, que per exemple ara us proposaré una botiga que ofereix fins a 24 mesos, i a més també es garanteix el dret al desestiment, és a dir, si tu deixen un producte i aquest producte no satisfà les teves necessitats, doncs sempre tens 30 dies per poder-lo tornar. Relacionat amb això, doncs, us proposo una botiga. Dir-vos que cada vegada més totes les botigues, ja siguin en format virtual, en format digital o en format, diguem-ne, tangible a peu de carrer, cada vegada més incorporen una secció que és els de productes reacondicionats, és a dir, aquells productes que, per la raó que sigui, doncs perquè ja han quedat obsolets encara que no s'hagin utilitzat o perquè algú els ha tornat després d'aquest període previst de desestiment o senzillament perquè aquell producte doncs, no ha sortit per alguna raó, doncs bé, el posen a disposició del client amb un preu molt més baix. Per tant, és una opció interessant per si us interessa accedir a aquesta tecnologia amb un cost més baix i també si teniu aquesta mirada codúlica de dir, doncs mira, jo vetllo pel planeta, per tant, evito contribuir a aquesta sobrefabricació de dispositius i el que faig doncs, és allargar la vida d'un producte que ja existeix, no? Bé, i en aquest cas us proposo la referència, ja sé que alguns pensareu en aquella botiga que comença amb A i acaba amb Amazon, però ja us proposo una alternativa també per anar diversificant l'oferta, i la botiga es diu Back Market.
Aquesta.
La coneixes?
Aquesta és precisament on vaig utilitzar aquest recondicionament, i té aquest mòbil 3-4 anys.
I funciona,
perfecte, ja. I la bateria està al prop del 90 encara, cap problema.
O sigui, clar, és que la clau és sempre que hi hagi algú a darrere que respongui per aquest
producte.
Sí,
és que, genial.
Bé, dir-vos que hi ha molta oferta de botigues en aquest sentit, i això insisteixo, moltes de les botigues en què podeu fer compres tecnològiques a través d'internet o a través, insisteixo, a peu de carrer, fins i tot aquí a la ciutat de Tàrrega hi ha algunes botigues especialitzades en aquests productes recondicionats, tampoc no farem publicitat, però no, que ho podríem fer, però d'entrada no ho farem, però bé, aquesta botiga jo també hi tinc alguna experiència de compra i la veritat és que sempre, tant pel que fa a les garanties com pel que fa al servei postventa, que també és molt important, doncs sempre també he rebut una atenció bastant acurada. Per un costat tenim aquest reacondicionament, i per l'altre costat tenim aquesta reparabilitat. Ja fa uns anys aquí a Radio Tàrrega vam parlar d'una cosa que s'anomena l'índex de reparabilitat, que és una llei que ha promogut la Unió Europea i que el 2021 el govern espanyol ja va dir que aquí l'estat espanyol també s'havia de complir, però és un índex que hauria d'estar present a totes les caixes dels productes que comprem, però que encara no s'ha acabat d'aplicar. Per tant, si busqueu informació per internet, veureu que tota la informació és del 2021, però del 2021 a data d'avui no hi ha hagut cap aplicació concreta d'aquesta llei, com passa amb tantes coses. Ja sabeu que les coses de Palacio van despacio. El que passa és que el planeta potser arribarà el dia que dirà ja m'he tipat d'esperar-vos i per tant us engego el carall i començo, reinicio, reinicio la humanitat, us n'aneu tots al carall i ja m'ho faré sense vosaltres, si per cas. Bé, en qualsevol cas, aquest índex de reparabilitat, que és el que ens ajudaria una miqueta a incentivar abans de fer una compra, doncs reconèixer si aquell dispositiu doncs em facilita tot aquest procés de reparació, d'autoreparació, i per tant m'indica doncs si és desmuntable, si és fàcil trobar components de substitució, etcètera, val? Hi ha una sèrie de criteris que també us els recullo a tàrrega.cat/gòtic, els trobareu allà explicadets per no avorrir-vos, però bàsicament aquesta numeració que va de l'1 al 10 doncs ens permet reconèixer si aquest dispositiu és reparable o no. Dir-vos que si, per exemple, entreu a la botiga d'Amazon amb la versió francesa, els francesos ens passen la mà per la cara moltes coses, a vegades amb la Mac plana i a vegades senzillament doncs, perquè van més avançats, no en va, són els pares de la revolució. En qualsevol cas, si entreu a la web d'Amazon, a la versió francesa, veureu que l'índex de reparabilitat ja apareix en tots els productes. Val? Per tant, si voleu saber, sense que us ho diguin aquí a l'estat espanyol, perquè encara no és llei, no és obligatori que ho facin, doncs si voleu saber quin és l'índex de reparabilitat d'un producte abans de comprar-lo, doncs el podeu buscar a través d'Amazon.fr, que seria la versió francesa, perquè ens entenguem, o la botiga francesa d'Amazon, doncs allà veureu sempre indicat aquest índex de reparabilitat. habilitat, i per tant doncs, podeu fer unes compres una miqueta més conscients i més sostenibles. Res, dir-vos que a nivell europeu tot aquest índex de reparabilitat neix a partir d'una campanya que es diu Repair.eu, que és una campanya en favor de la reparabilitat i de que qualsevol persona, qualsevol consumidor final, doncs pugui realitzar aquest procés d'autoreparació o, si més no, doncs que puguem accedir a uns serveis de reparació amb un preu just, amb un preu raonable, i també que tota aquesta informació de com reparar aquests dispositius doncs sigui accessible per tothom, perquè bueno, no sé si ho has mirat, a vegades sí que per YouTube, per exemple, doncs podem trobar alguns materials que ens ajuden a reparar els nostres dispositius, però també acaba resultant una certa odissea quan no acabem fotent malbé el dispositiu en l'intent, d'acord? Llavors, animar-vos a les persones que ens escolteu que us afegiu a aquestes campanyes, que ja sé que podem pensar que no serveixen per res, que bueno, que és una manera també de distreure el personal, però una miqueta l'activisme digital també és important, no? Perquè és una expressió més de l'activisme social, i en aquest cas doncs els petits canvis es generen quan hi ha una massa crítica, no? que s'empodera i que es posicione a favor de les coses, i en aquest cas, repeteixo, si voleu podeu entrar a repair.eu i aquí podeu afegir-vos, hi ha un manifest, i a més veureu tots els moviments locals a nivell de la Unió Europea que es dediquen a promoure aquesta reparabilitat. I entre aquests recursos, parlar-vos dels Repairs Café. Els Repairs Café són una experiència que s'està fent a tot el món, són uns espais de trobada on persones voluntàries ajuden, expertes, com aquestes que arreglen bicicletes als festivals, Val? Doncs ajuden a reparar els nostres electrodomèstics. Aquest cap de setmana, aquí a la Fira del Medi Ambient, precisament tindrem una experiència de Repair Café, i per això he convidat a la Carolina Ribas, que és la presidenta de l'associació Open Art, que és la qui dirigirà aquesta activitat, la que motivarà aquesta activitat. Li he demanat que ens expliqui una miqueta com funciona un Repara Café, un Repair Café, i per tant l'escoltem en el primer tall que ens ha ofert.
Nuestro Repair Café funciona gracias a la ayuda de los expertos en reparación, y quiero mencionar los nombres: Andreu León de Cabo Sindín, Leonardo Salinas y Gerard de Magneval. Ellos son nuestros voluntarios y siempre que pueden nos apoyan a hacer las reparaciones y acompañar a los participantes para que también aprendan ellos mismos a reparar. Yo creo que en primer lugar lo que recomiendo es quitarse el miedo de abrir un objeto. O sea, cuando un objeto esté averiado hay que poder abrirlo, y desde luego que hay claves para poder abrirlo, pero esto es importante que un usuario pueda sentirse que hay posibilidades de la reparación. En segundo lugar, bueno, siempre que hay un Repair Café se publica en nuestra agenda de la asociación Open Art Association. Hay una convocatoria para inscripciones. Los usuarios tienen que inscribirse en la mayoría de las veces, o si no, llegar a la sede donde se hacen las reparaciones. Llevar el objeto en el turno que le corresponde. Una vez que el objeto llega, pues uno de nuestros expertos hace el diagnóstico. Si el objeto se puede reparar ahí mismo, pues se repara. Aproximadamente lleva unos 30 minutos la reparación. Si esto va a llevar más tiempo, o bien el componente hay que cambiarlo, hay que conseguirlo, pues se le da la posibilidad al usuario, pues, de que se consiga durante el periodo de unos 15 días o de un mes, hasta que se haga otra jornada de Repair Café. Sí que se le facilitan a los usuarios, pues, de los lugares de la venta, de adquisición de componentes, o también se le brinda, pues, las páginas web donde se pueden conseguir los componentes, que en general son muy económicos. Entonces, a la siguiente jornada de Repair Café es que se le instala el componente, pues, en el objeto averiado, y ya que se comprueba que funciona. Y al final, pues, celebra este objeto vivo que ha resucitado a través de una fotografía, o hacemos siempre como un instante de celebración que el objeto ha cobrado vida.
És xulo això de primer que res, de celebrar les coses.
Sí, sí, sí.
És xulo, això, eh? I a més a més, aquest component del cafè, no? Perquè una vegada més, com ens explicaven el pare i fill Giribet, no? El fet de transformar el fet tecnològic també com un fet social, no? Un fet de comunitat, no? I en aquest cas, doncs, la tecnologia esdevé un pretext més, no? Per fer trobada, per fer comunitat, per compartir coneixement, a més de manera gratuïta, i a més doncs, també d'aquesta manera generen unes noves sinergies, no? en l'entorn. No? I en aquest cas, doncs, dir-vos els Repairs Café, els trobareu tots articulats a repairscafé.org, i aquest és el que tenim de manera volàtil durant aquest cap de setmana aquí a Tàrrega, i per això també li he demanat a la Carolina de que ens expliqui, bé, a més de reparar els dispositius, és a dir, de quina manera quina hauria de ser la nostra actitud a l'hora de posicionar-nos davant d'aquest consum tecnològic de dispositius. I a veure què ens explica.
Mi recomendación más grande es sensibilizarnos ante el cambio climático, que es un hecho y está provocando efectos negativos en todo el planeta, especialmente en todos los seres vivos. ¿Cómo podemos actuar? Primero, cambiando nuestros hábitos de consumo. Esto es, si uno compra un objeto y ya no funciona, no, por favor, no lo tiremos. Démosle una segunda oportunidad a este objeto y busquemos de qué manera se puede reparar. Esto es, vamos a empoderarnos de nuestras habilidades de autorreparación. Y esto, a través de nuestras jornadas de Repair Café, nosotros ofrecemos herramientas y ofrecemos claves de la autorreparación. Esto es muy importante, que empecemos a despertar estos hábitos de la autorreparación. Después, si uno no puede repararlo por sí mismo, existen en cada localidad entidades que reparan, que son entidades de economía circular y solidarias. Así que acérquense a su entidad más cercana o bien a las jornadas Repair Café que organizamos a lo largo del año.
Molt bé, ja ho veieu. És a dir, primer, intentem reparar-ho. Si no ho podem reparar, doncs donem-li un final, no? Fem un enterrament digne a aquest aparell, no? I en aquest cas, no sé si ho recordaràs, però l'any passat ja vam dedicar una emissió i vam parlar amb la Glòria... Ai, perdó, amb la Glòria Coma. Amb l'Alba Coma, sí. De Cartaes, que ens va explicar una miqueta tot el procés a l'hora quan recepcionaven un dispositiu, quin era el procés que feien al llarg d'aquesta recuperació i d'aquest reciclatge d'aquest dispositiu. Per tant, això, primer que intentar reparar, sí, amb ajuda o sense, si som molt espavilades, doncs ens atrevim, si no, doncs demanem aquesta ajuda, i si no, doncs això, ho portem en un espai d'aquesta xarxa circular i aquesta xarxa social que també tenim aquí a Tàrrega a través de Cartaes, i d'aquesta manera doncs li donem un bon final. Res, agrair-li a la Carolina Ribas, a la presidenta de l'associació Open Art, que s'hagin ofert, en aquest cas, aquest atracament. Segur que ho sabré fer, Ramon, en castellà, no sé què.
No, escolta, superbé.
Fantàstic. Gràcies, Carolina, per deixar-te enredar i per ser còmplice d'aquesta missió. I res, recordar-vos que les trobareu aquest diumenge a la Fira del Medi Ambient, a l'espai Ecotaula, a partir de les 10 del matí. Per tant, això, aneu cap allà amb el vostre dispositiu sota el braç, amb el vostre electrodomèstic o aparell sota el braç, i a veure què passa. I si més no, doncs mira, compartireu una estona, coneixereu el moviment i segur que us proposaran solucions o alternatives per tal de reparar-ho. I ja que parlem de reparabilitat, parlar-vos d'una aplicació, que una aplicació web que es diu iFix, no sé si la coneixes,
no.
Que és una miqueta la referència a l'àmbit de reparabilitat. I és una referència en dos direccions. La primera, és un recull, un repositori de guies de reparació de qualsevol mena de dispositiu tecnològic que et puguis imaginar, tauletes, electrodomèstics, mòbils, televisors, etcètera, etcètera. I per l'altra és una botiga de components, per tant pots trobar des de les eines per poder fer aquestes reparacions i també els components per poder substituir aquests components que no funcionen. Per tant, si entreu a ifix.com, aquí trobareu aquesta botiga i aquest repositori de guies de reparació. Val? Dir-vos que estan en anglès, però són guies visuals, i ja veureu que, bueno, que és bastant senzill d'interpretar. Ja ho veus, Aleix, això és un repte gros, eh?
Sí, tant.
I jo em quedaria amb el que ha dit la Carolina, també. Una vegada un dispositiu està espatllat, sí, no ens ha de fer por obrir-lo, perquè
no,
ja està espatllat.
Però aquí jo la veia molt decidida i jo sempre és el gran dubte que tens, no? Quan s'ha espatllat, a veure com ho fem, això.
Però tu sabràs, i segur que hi ha moltes persones de les que ens escolten, que tenen aquell calaix ple de telèfons
I tant.
O ple d'aparells que, bueno, per si de cas, per si un dia com torna a funcionar, com si per obra i miracle tal, sí, pues es tornessin a reactivar, o ressuscitessin, com deia ella, de nou, no? Pues no, és a dir, atrevim-nos, i també és una manera d'anar a guanyar aquest empoderament, no?, que ens explicava ella també. Res, això, doncs, gràcies, i celebro que haguem compartit una nova emissió. Atreviu-vos, descareu-vos, aquest diumenge aneu a la Fira del Medi Ambient. Dir-vos que abans també hi ha una xerrada sobre l'obsolescència programada, sí, que ara no recordo el nom, però la fa una noia de l'Institut Alfons Costafreda, una alumna de l'Institut Alfons Costafreda. Jo crec que també és interessant que coneguem una miqueta les estratègies que utilitzen moltes vegades les empreses fabricants, i també de quina manera ens podem plantar, no?, a l'hora de reduir aquests cicles de productivitat i d'ús, doncs de quina manera podem revertir-ho amb les nostres actituds o amb les nostres opcions a l'hora de comprar. Jo crec que també serà un bon complement. Si aneu, em sembla que comença a les 9 del matí, aquesta xerrada, i aneu a les 9, ja us quedeu a les 10, amb la torradora sota el braç, i feu una miqueta el matí complet. I després aprofiteu i passegeu pels estants i per tota la fira. Res, aprofito aquests dos minutets que queden per convidar-vos a una activitat que fem aquest divendres al Gòtic. Aquest divendres, bueno, aquesta setmana és la setmana de la programació de la Unió Europea, la programació digital. Ja sabeu que la majoria d'eines que utilitzem amb els nostres dispositius estan programades, vol dir que estan construïdes a través d'un llenguatge de programació divers, però aquest divendres, per les persones que vulgueu, us proposem fer un tast de la programació visual en blocs, utilitzant una eina que es diu Scratch i que és un punt de partida a tot el món aquest de la programació a través de codi. Dir-vos que és una eina, a més, que ens empodera amb diverses capacitats més enllà de les tecnològiques, perquè ens ajuden a desenvolupar la nostra atenció, ens ajuden a la nostra resiliència davant de problemes i, per tant, ens eduquen també a l'hora de fer front a les diferents situacions de conflicte que ens podem trobar cada dia, perquè hem d'assajar solucions, les hem d'experimentar, hem de buscar alternatives, i, per tant, és un aprenentatge que ens pot ser útil molt més enllà de quan estem davant d'una pantalla, com per exemple a l'hora de comprar un dispositiu, a l'hora de triar quin desolorant utilitzo, és a dir, sempre us servirà per determinar la millor opció possible. Per tant, si voleu, aquest divendres de les 10 del matí a la 1 del migdia, doncs fem aquest tastet, aquesta experiència de codificació amb Scratch.
Fantàstic.
Doncs ja està.
Molt bé, Ramon.
Jo encara una miqueta encara noto l'ambient dels giribets, sí, i avui estic com una miqueta alterat, però és que no hi ha per menys.
Jo, la veritat, m'he animat, això de la reparació. Mira, al migdia m'ho miraré a casa, a veure què tenim per allà pels calaixos.
A veure si... Jo ja li he promès a la Carolina que vindré diumenge amb alguna cosa sota el braç, o potser amb dos, per si de cas, i si m'arregles això també. I a veure, igual tenim una alegria. I si a més fem un cafè per celebrar la resurrecció, ja serà, bueno, fantàstic.
Molt bé, Ramon, gràcies per acostar-nos novament a això, doncs, totes les novetats amb tecnologia i, com sempre, des del Gòtic.
Molt bé, aquí estem.
Al nostre costat, també.
Sí, també. Sempre que vulgueu, ja sabeu. Som al carrer Segle XX, número 2.
Perfecte. Fins la propera.
Gràcies.
Bon dia.
Adéu.
Necessites suport digital o creus que hi ha alguna qüestió que necessite respostes? Fes-nos un WhatsApp al 973 50 01 99 i en parlem. Amb el suport de l'Ajuntament de Tàrrega i la Generalitat de Catalunya.
Ens trobaràs al web tàrrega.cat/gòtic.